Bon vespre, amics. Un dijous més amb tots vosaltres. Des de Constantí Ràdio, al dial 97.9 de la FM, iniciem Arran de Vers, a frec de llavi. Here is your love for all things. Viatgem cap al món de les sensacions i els sentiments a través de la poesia. Bé, avui viatjarem a través del convidat que ens acompanya. Ell és col·laborador també de Constantí Ràdio en el programa d'esports Fora de Joc i és en Borja Arrizabalaga, que el tenim avui aquí a l'emissora, al programa Arran de Vers, a frec de llavi. Bon vespre, Borja, com estàs?
Bon vespre, Isabel. Sempre un plaer estar com vosaltres aquí una altra vegada al teu programa.
Tu ja coneixes bé la ràdio, eh?
Sí, sí.
Molt bé.
Ja portem 3 temporades, ja coneixem bastant bé la ràdio amb uns grans companys com són el Jordi i la Noelia.
La veritat és que sí, que estem molt a gust i és un encant venir aquí. El Borja avui ens parlarà d'un tema que li toca de molt a prop. Bé, el diumenge passat, aquest diumenge 14 d'abril, van publicar un article que vas escriure al Diari de Tarragona a la secció de Management, Economia i Empreses, que ens parles de la necessitat d'un nou tipus de líder. Ell ens diu el neurolíder creativo y catalizador de la innovación y de las ideas se está imponiendo poco a poco en nuestra sociedad. Los tiempos cambian. Borja, què ens has d'explicar d'aquesta necessitat de la que parles del nou tipus de líder? Què ens en pots dir?
Bé, Isabel, primer de tot volia donar les gràcies als dos meus coachs, Joan Candini de Barcelona i la Imma Estivill, perquè m'han ajudat molt a créixer en tot el tema del neuroliderage, neuromarketing i en tot el tema del coaching, i volia agrair-les perquè part de l'èxit d'aquest article d'opinió és degut a ells també, no? Bé, com tu ben deies, ja fa un temps que estem en un cicle de canvi en les organitzacions i els líders o managers d'abans, els jefes, ja no tenen cap cabuda amb les noves generacions, amb els millennials, etc. I es demanen unes altres habilitats directives a aquest tipus de líder. I hi haurà un canvi en les organitzacions que intenten trobar aquest líder emocional, que ja parlarem que és el neurolíder, és un líder que no gestiona persones com el líder, sinó que gestiona les emocions de les persones per treure-les el millor profit per al seu rendiment professional, com un equip d'alt rendiment a la mateixa organització, a l'empresa.
Seria ben el contrari del típic jefe que ha existit durant anys i anys a les empreses, no? De yo ordeno, yo mando, no?
Exacte,
és ben diferent. Seria tot el contrari d'això, no?
Exacte. Aquest neurolíder. Molt ben dit, Isabel. Anem a veure. Avui en dia, clar, tenim molts tipus d'organitzacions i estan convivint en la nostra societat des del tipogràfic jefe, que és jo ordeno, jo mando, tu treballes i tu fas el que jo et dic. Després estem, que són realment gestors de tasques, on ells són els experts i els que més saben de les tasques i planifiquen i te fan fer tasques. Clar, aquest és un tipus de management, és un tipus de gestor que encara conviuen en la nostra societat en algunes organitzacions, però que no és gens efectiu ni la gent le segueix per el seu carisma, el seu lideratge. Després tenim altres organitzacions més avançades que ja treballen amb líders, que realment són gestors de persones. Des del punt de vista de gestió de persones, com tu pots motivar-les d'una forma convenient per al profit i la rentabilitat de l'organització. I moltes empreses estan en aquest tipus de management o de lideratge en el sentit de que, és el que els comandaments que estan utilitzant. I darrerament, especialment en el que és les àrees d'investigació, desenvolupament, sobretot innovació, ha sorgit aquest nou tipus de líder que es diu el neuroliderage, que ve de la neurociència, que és la ciència que estudia una mica el punt de vista dels comportaments, de les emocions, per què les persones ens guiem, perquè les persones no s'emocionen i com poder treure tot aquest profit i interpretar aquests mapes mentals de les persones.
Aquest nou líder del que parles, dius que són catalitzadors i que impulsen idees. Aquestes idees provenen de les persones de les que ells s'envolten, no?
Exacte, Isabel, molt bé, molt bé. Efectivament, aquestes persones, els neurolíders, realment són persones molt vulnerables, reconeixen constantment que ells no tenen la millor idea, ni segurament les idees, però estan obsessionats amb la generació d'idees, amb el seu equip, mitjançant diferents tècniques. Molts oients podem haver sentit parlar del brainstorming o del design thinking, etc. És una sèrie d'eines, el pensament lateral, i estan obsessionats però que l'equip trobi les idees adequades i noves idees i que l'equip realment se senti motivat i a gust per assolir qualsevol repte amb noves idees, però no les idees del neurolíder.
Sinó idees dels companys amb dels que ell hi treballa. No?
La seva missió no és generar idees, la seva missió és catalitzar, impulsar l'entorn on aquests treballadors realment generen idees noves.
Però això ha de ser una persona que tingui també una mentalitat molt oberta, no?
Efectivament, Isabel.
Estem preparats nosaltres aquí en aquest, al nostre país, per rebre aquest tipus de persones? Perquè a vegades em sembla que ens manca això d'aquestes obertures.
Sí, tens raó. Realment aquest país no està preparat per aquest tipus de neurolíders, perquè una organització el primer que pensa és com un líder vulnerable.
Exacte.
Són com dues contradiccions, no? Però precisament el que li fa el carisma a aquest líder i el seguiment total dels seus seguidors és precisament aquesta vulnerabilitat, veure com una persona del teu equip amb les mateixes debilitats, mancances que qualsevol persona. I, lògicament, Catalunya, Espanya, pues, no estan encara preparades. Sí que pots identificar aquests tipus de líders en empreses com Apple, empreses molt, molt innovadores, Amazon, inclús aquí a Espanya, que ja estan intentant trobar aquest tipus de líders, que, com tu deies, no és gens fàcil, no és gens fàcil, perquè, clar, són líders que gestionen i saben gestionar molt bé les emocions.
Empatitzen.
Efectivament,
seria aquesta, no?
Requereixen el que es diu intel·ligència, molta intel·ligència emocional, analitzar els comportaments des del punt de vista de les emocions, com treure profit a l'equip o a l'individu mitjançant les emocions.
I seria aplicable a qualsevol tipus d'empresa?
Sí, sí.
Quan saben, diguéssim, empreses del sector químic o del sector tèxtil o de l'automòbil, és igual, no, això?
Efectivament, Isabel. És transversal per tot tipus d'empresa. Òbviament, on ara millor estan encaixant són en empreses d'innovació de tecnologia, d'innovació de desenvolupament de nous mercats, nous productes, noves línies innovadores, però és transversal. Vull dir que jo estic convençut que d'aquí a 10, 15, 20 anys màxim, totes les empreses al final tindran neurolíders. Per què? Perquè les empreses i organitzacions, l'únic diferenciador és la gestió de persones. I les persones, fonamentalment, es moven per emocions. Els líders, neurolíders, que volen d'alguna manera aprofundir en les emocions de les persones per treure el màxim profit, el que diuen els coaches, no? la millor versió de les persones, doncs tenen guanyat l'equip i tenen guanyat l'excel·lència i el rendiment de les persones en les tasques de les empreses. Con la qual cosa, qualsevol organització jo crec que estaria molt disposada en tindre aquest tipus de personatges.
I si, a més, l'organització veu que aplicant aquestes tècniques el rendiment, la productivitat relacionada amb l'empresa milloren, doncs suposo que llavors és encara millor d'aplicar-ho i produir-ho a terme, no?
Clar, clar, així és. I per donar-te alguns exemples, no? Clar, nosaltres no estem preparats realment per aquest tipus de neuroliderage, encara, perquè tenim que trencar abans molts tabús. Clar, moltes empreses gestionen els seus recursos humans mitjançant l'establiment d'un horari molt rígid. Clar, les idees no tenen horari. Els neurolíders, la gestió de les emocions l'horari ha de ser flexible, no ha de ser rígid. No encaixaria en organitzacions completament rígides, com per exemple pot ser l'exèrcit, no?
Molt bé, Borja. I d'això que ens has parlat ara, que m'he quedat així amb la cobla aquesta, el pensament lateral.
Sí.
El pensament lateral, a veure si ho tinc entès bé, és aquell pensament que s'allunya del pensament lineal, no? Del pensament que, suposo que el típic, que pensem, el lateral seria el contrari, no?
Més o menys, vas ben encaminada.
Explica-m'ho més bé tu, a veure què seria això.
Bueno, jo t'he dit la meva opinió, no sóc cap expert, no? El que passa que sí que en els darrers 2-3 anys és un tema que a mi m'ha cautivat, no? Clar, tota la nostra societat, tota la nostra educació, primària, secundària, a la universitat, ha estat sempre molt, molt basada i sesgada a lo que és el pensament racional, pensament lineal, pensament lògic. I clar, no han estat entrenats i s'ha menyspreciat altres tipus de pensament que són complementaris al racional, que és el lateral. No? El lateral és aquest pensament que està fora de qualsevol racionalitat i que te pot obrir la ment i solucionar temes que tu penses que no tenen cap solució. Llavors són complementaris i molta de la innovació, molta de la resolució de problemes venen mitjançant el pensament lateral. El pensament lateral, perquè tothom m'entengui, molta gent le denomina com la intel·ligència del pensament en el sentit de que és genuïno,
genuí, sí.
És genuí, és brillant, és creatiu, i sembla que està realment reservat per a molt pocos o molt poques persones, i no és així. Com tot pensament i com tota ciència es pot estudiar, es pot desenvolupar, i el problema és que la nostra societat no inverteix i no creu gaire en l'ensenyament de metodologies del pensament lateral. No?
Això s'hauria d'aplicar ja, suposo que des de molt petits, no? Sí. A les escoles. Seria molt convenient que les ensenyances anessin encaminades cap a aquesta manera de funcionar, perquè després aquesta persona, quan creixi, no, tingui totes aquestes eines per poder aplicar-les a la seva vida, a la seva feina i a la seva forma d'actuar, no?
Efectivament, Isabel. Clar, una definició també de pensament lateral, comúment parlant, és aquest pensament és ingeniós. Quan parlem, és ingeniós.
És original.
És original.
Se surt una mica de lo comú.
De lo comú, de qualsevol pensament racional, amb anàlisi de dades que estem acostumats a percebre els problemes i a donar-les la típica solució que el nostre cerebro, d'alguna manera, sí, porta molts anys en la part del reptilià o del neurocòrtex, intentar donar solucions a problemes des del punt de vista racional. I és una intel·ligència molt valuosa, però no és l'única intel·ligència. Hi ha altres tipus d'intel·ligència basades en el pensament lateral que són, com he dit abans, molt complementàries i molt útils per resoldre problemes complexes que porten molt de temps sense resoldre, amb idees ingenioses i molt originals.
Molt bé, Borja. M'agrada perquè et veig molt entusiasmat amb totes aquestes històries. A més, crec que aquest any passat i aquest any també, portes dos temporades, dos anys, anant a cursos relacionats amb el creixement personal, relacionats també amb el neuromàrqueting, la comunicació, neuroliderage, i suposo que totes aquestes ensenyances que t'estan entrant fan un efecte en tu que t'ajuden, no, a comprendre i aplicar-ho també bé, a la teva tasca diària, a la teva vida. Creus que has après molt amb tots aquests cursos que has fet, que estàs fent encara?
Indudablement, Isabel. Clar, jo sóc una persona molt racional, amb unes carreres que he fet tota la meva vida des del punt de vista tècnic, d'enginyeria, de química, treballant a organitzacions multinacionals, on tota la part de racional d'alguna manera se valorava moltíssim, i aquests darrers 2-3 anys he pogut completar aquesta part que em faltava d'habilitats directives, de neuromàrqueting, la neurociència, el neuroliderat.
Aquesta part emocional que com dius tu...
Gestió d'equips, gestió de conflicte...
No estava tan palesa, clar.
Que no era tan evident ni tan racional i que al final formava part de la meva... de la meva incompleta formació universitària i professional que havia tingut fins ara, no? I que ara, a l'unir les dues parts, la racional i la no racional, o el pensament lineal i el pensament lateral, doncs me donen molta més informació del meu entorn, de la polièdrica realitat, per entendre-la millor i al final trobar millors solucions.
De fet, ara recordo que hi ha una persona, em sembla que és... espera, a veure si em veu. Eduard Durán? És aquest senyor que diu...
Emilio Durán.
Emilio Durán, o algú així.
Sí.
Que és la teoria dels sis barrets.
Sí.
Que és un barret de cada color.
Sí.
I cada color té un símbol, no? Per exemple, el color negre és la part més de gestió, em sembla... o de racionalitat, la part vermella de les emocions. Bé, aquest senyor ve a dir que si unim tots els colors a l'hora de fer un plantejament, si estan allà totes les, com si diguéssim, les opinions, la racional, l'emocional, la crítica, si estan totes juntes, surt un més bon resultat, no?
Molt bé, Isabel. Efectivament, i el neurolíder el que intenta fer amb els seus equips d'alt rendiment, precisament és tindre els diferents colors en les persones i professionals amb aquests tipus de barrets. Han de ser-hi tots els colors. Un equip que solament tingui un tipus de color o bicolor, doncs té grans mancances. Pot ser que tingui la part racional, el pensament racional molt, molt ben treballat i a nivell de planificació i de project management siguin molt fortes, però altres àrees, el que l'Aima diu moltes vegades, el pegamento social, els colors blaus, els colors de gestió d'emocions, doncs clar, en aquests equips bicolores no existeixen i probablement la solució no sigui la millor de totes. I amb aquest joc dels sis barrets són sis colors, que cada color representa una àrea importantíssima d'un equip d'alt rendiment i totes han de ser-hi per a trobar la millor solució. La creativitat, una persona que tingui el barret de la creativitat i solament estigui orientat per a la resolució d'un problema amb la creativitat. Una altra, la positivitat.
Uh-huh.
Una altra que tingui el que sigui la visió global, visió d'helicòpter, una mica allunyada, però tingui aquesta visió d'helicòpter. Hi ha aquest tipus de sombrero, són tots...
Inclús la part crítica, també.
Clar, el pensament crític.
Un
rol d'un tipus de color és el pensament crític, pensament positiu crític, però crític per intentar... minimitzar els riscos d'una solució presa.
I després, ara que m'ha vingut al cap el que m'acabes de dir, que també jo conec a la Imma, m'ha vingut al cap quan ella diu agafar consciència, que
sí.
És molt important, para no ir como pollo sin cabezas,
sí.
Que això ho diu aquest també, no recordo ara el nom,
uh-huh.
Que és important això d'agafar consciència de tot, de cada situació, de cada moment,
clar.
No? Tant personal com laboral, com... de la vida.
Clar, per això el neurolíder el que ha de fer és una mica una coneixença del seu equip, amb els talents del seu equip, agafar i combinar tots els colors per tindre un equip potencialment d'alt rendiment on estiguin presentes totes aquestes característiques o habilitats o talents diferenciats d'una altra persona. Clar, si tu tens un monocolor en el teu equip, doncs serà molt bon planificant, serà molt bon executant, però no serà el millor equip. Llavors, avui en dia, moltes de les empreses de reclutament de persones el que estan intentant i amb els seus directius és compaginar aquestes habilitats, els talents, els colors i tindre una aquarel·la de colors diversos on tu pots tindre tots els talents amb el teu equip, no?
Ara estava llegint un trosset del que ha escrit el Borja, com ha comentat, diu en l'article... lo que ens deia ell ara. Este tipo de liderazgo creativo o neuroliderazgo es muy diferente del estilo tradicional de liderazgo de Harvard Business School. Los neurolíderes creativos se centran en la inspiración sobre la autoridad, la ambigüedad sobre la claridad, la verdad sobre la razón, el pensamiento lateral frente al pensamiento vertical, la improvisación sobre el seguimiento de la disciplina, el aprendizaje de los errores sobre la evitación de ellos y la esperanza de que tengan la razón en lugar de la certeza. És un trosset que explica molt bé el que ens has comentat.
Sí, 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 perfecte.
Molt bé, Borja. Ara havia pensat que al Borja li agrada molt una cançó que... Bé, és una cançó que parla del mar. Aquí estem aquí a prop del mar. És una bona cançó per poder escoltar, no? El mar et aporta.
I en el mar doncs, hi ha moltes emocions. Exacte. I jo, com modestament petit neurolíder, moltes vegades em baso en el que és l'energia i la mescla de diferents elements del mar com a font d'inspiració.
Molt bé, doncs escoltem a la Dolce Pontes de Cançó do Mar. Molt bonica, Borja, aquesta cançó, eh? Realment, cada vegada que l'escolto t'omples d'energia, eh?
Sí, preciosa. Ja dic que pels futurs apreneus com jo de New Leader, escolteu aquesta cançó que us posarà les piles.
La música també seria una bona companya a l'hora de... Bueno, sí, la música sempre és bona companya, tant al treball,
sí, sí,
per treballar...
Pensament creatiu, música, sobretot dibuixar les coses, tancar l'ordinador, dibuixar... Tot això, el pensament creatiu és molt important per al pensament lateral. Deixar de banda les presentacions, deixar de banda l'ordinador, deixar de banda el micro i crear amb les teves mans. És molt, molt, molt important.
Molt bé, Borja. El Borja també ens diu, en l'article, estos neurolíderes son líderes que catalizan e impulsan ideas. Están obsesionados con ellas y la segunda característica que los define es su vulnerabilidad y de ahí el potente carisma que generan en sus seguidores. Són vulnerables, com has comentat abans.
Clar, i clar, la paraula neurolíder, cuyas per mi dues afeccions més importants o variables característiques, doncs són que estan obsessionats per les idees i la seva vulnerabilitat. Clar, líder vulnerable sembla que és una contradicció.
Sí, sí, la veritat és que dit així... Bé, perquè suposo que no està ben vist, com hem dit abans del pensament lineal, no? No està ben vist demostrar les emocions, no està ben vist des d'un punt de vista educatiu com ens han educat des d'anys enrere, però si tot això està canviant i ojalà que sigui així, doncs tindrà molt més, serà molt més acceptat que existeixi.
Sí, sí, però la meva reflexió és, pensa en líders del passat, a veure quines característiques tenien, si la vulnerabilitat era una d'aquestes característiques. I, per exemple, doncs a mi em ve al cap Nelson Mandela. No era un bon líder?
Sí, i tant.
Possiblement era un neurolíder.
Possiblement, sí.
Era o no era vulnerable? Era sí. Molt vulnerable.
Sí, sí.
És una reflexió que deixo pels oients de Constantí Ràdio.
Molt bé. Seguim. Tal com ens parles del pensament lateral, dius el pensamiento lateral y la improvisación son claves, que ho hem dit, por lo tanto, el liderazgo creativo o neuroliderazgo no se trata solo de escalar la montaña, se trata de saltar de la montaña y hacerlo repetidamente a medida que intentas nuevos caminos, prismas diversos y enfoques diferenciados fuera del entorno conocido. Esto cambia el énfasis de ser capaz de fallar rápidamente a ser capaz de recuperarse rápidamente, de aprender rápido y de aprender a desaprender, reconociendo la vulnerabilidad de que el camino puede ser diverso y desconocido. Aprender a desaprender.
Molt bé,
jo tenia un poema.
Bueno, de fet, aquesta frase és teva. I tenies un poema que no sé si després potser nos lo recitaràs.
Ah, és possible.
Perquè molt del neuroliderage és a desaprendre per tornar a aprendre amb innovació i amb coses completament noves, noves i pioneres. I realment...
Desfer-se una mica de lo antic, no?
Clar, tu per crear has de destruir. Ser pioner, has d'intentar desaprendre moltes coses perquè aquest aprenentatge teu racional t'impedeix moltes vegades aprendre coses noves.
Això és com
aprendre a desaprender.
La foguera de Sant Joan, no? Cremes tota la fusta o allò que no serveix,
sí, sí.
El foc és una renovació després per tornar...
Exacte. De fet, el que t'ensenyen en el pensament creatiu és a buidar tot el teu cap de pensaments, d'experiències adquirides, de clichés, de com has fet coses fins ara, buidar tot això per que sorgeixi una cosa completament nova, diferent, desconeguda.
O fer-se una dutxa, que
sí,
també es diu, eh?
Com diu l'Aima, pues fer-se una dutxa abans d'un procés creatiu, per supuesto. Sí, sí.
Molt bé. Tu dius que la poesia també hi podria tenir cabuda en aquesta neurociència?
Sí, sí.
Jo he buscat aquí, a veure si surt algun poema que vingui a referir-se a la neurociència, a veure si...
Sí, clar, al final pensem que la poesia parla d'emocions, la neuroliderazgo gestiona emocions, idees noves, la poesia sempre ha estat al camp d'endavant de creació de noves idees, de noves reptes, de nous pensament crític. La poesia té molt de pensament crític,
sí.
Lo mateix que el neuroliderazgo, el qüestionar-se l'estatus quo de les coses per créixer i per progressar. Llavors jo sóc dels que estic convençuts de que hi ha una, bueno, hi ha una relació molt gran entre fins la poesia i el neuroliderazgo i la neurociència.
Seguim buscant, però no sé si ho trobo, Borja, això.
Bueno, pues seria ara un bon moment per posar una de les meves cançons.
Ah, sí, ja sé quina és la que t'agrada, la de Coldplay.
Sí, que aquesta jo la dedico al pensament creatiu, al pensament lateral. I es diu Coldplay, Viva la vida.
Escoltem-la. Viva la vida.
Viva la vida.
Molt bé. He trobat un poema de neurociència, diu aquí, d'un tal Marwan.
Sí, Marwan.
I el llegiré.
Es diu Dos cossos, dos cuerpos.
Dos cuerpos, diu. A veces imagino tu cuerpo de mujer y mi cuerpo de hombre. Ambos tumbados, ajenos a nosotros, entendiéndose entre sí, como dos niños que se estudian, que exploran quiénes son, quién es el otro, qué son esas formas diferentes, esa geografía cambiante que aparece en ambos cuerpos. Me imagino a mi cuerpo desabrochándose el cinturón de la culpa, pidiendo y viendo cómo te desabrochas tú las palabras que te frenan. La estúpida costumbre de pedir un después cuando aún no existe ni una hora. Y los imagino ahí, en formato poesía, a nuestros cuerpos liberados de los que somos, asomándose al balcón de los sentidos, descerrajando la madrugada con el imparable viento de un suspiro, las horas deshaciéndose como lágrimas en el mar, tus piernas abiertas dejando paso al cielo entrante, esa curva perfecta en la que guarecerse de la fuera, nuestros cuerpos libres flotando en el ahora, perdiendo hasta el nombre, esos que tú y yo somos despojados de nosotros mismos, haciendo el amor como incesantes máquinas de luz en la búsqueda perfecta del nudo al fin deshecho, de esa meta cruzada, ya sabes de lo que hablo, del infinito, de una liberación aún mayor, de tu cuerpo ajeno a ti y de mi cuerpo ajeno a mí, juntos, llegando en avión hasta el orgasmo. Segueixo amb un altre poema, en aquest cas Nicolás Parra diu: Soliloquio del individuo. Yo soy el individuo. Primero viví en una roca. Allí grabé algunas figuras. Luego busqué un lugar más apropiado. Yo soy el individuo. Primero tuve que procurarme alimentos, buscar peces, pájaros, buscar leña. Ya me preocuparía de los demás asuntos. Hacer una fogata, leña, leña, donde encontrar un poco de leña. Algo de leña para hacer una fogata. Yo soy el individuo. Al mismo tiempo me pregunté. Fui a un abismo lleno de aire. Me respondió una voz. Yo soy el individuo. Después traté de cambiarme a otra roca. Allí también grabé figuras. Grabé un río, búfalos, grabé una serpiente. Yo soy el individuo. Pero no, me aburrí de las cosas que hacía. El fuego me molestaba. Quería ver más. Yo soy el individuo. Bajé a un valle regado por un río. Allí encontré lo que necesitaba. Encontré un pueblo salvaje, una tribu. Yo soy el individuo. Vi que allí se hacían algunas cosas. Figuras grababan en las rocas, hacían fuego, también hacían fuego. Yo soy un individuo. Me preguntaron que de dónde venía. Contesté que sí, que no tenía planes determinados. Contesté que no, que de allí en adelante. Bien. Tomé entonces un trozo de piedra que encontré en un río y empecé a trabajar con ella. Empecé a pulirla. De ella hice una parte de mi propia vida. Pero esto es demasiado largo. Corté unos árboles para navegar. Buscaba peces. Buscaba diferentes cosas. Yo soy un individuo. Hasta que me empecé a aburrir nuevamente. Las tempestades aburren, los truenos, los relámpagos. Yo soy el individuo. Bien, me puse a pensar un poco. Preguntas estúpidas se me venían a la cabeza, falsos problemas. Entonces empecé a vagar por unos bosques. Llegué a un árbol y a otro árbol. Llegué a una fuente, a una fosa en que se veían algunas ratas. Aquí vengo yo, dije entonces. ¿Habéis visto por aquí una tribu? ¿Un pueblo salvaje que hace fuego? De este modo me desplacé hacia el oeste, acompañado por otros seres, o más bien solo. Para ver hay que creer, me decían. Yo soy el individuo. Formas veía en la oscuridad, nubes tal vez veía nubes, veía relámpagos. A todo esto habían pasado ya varios días. Yo me sentía morir. Inventé unas máquinas, construí relojes, armas, vehículos. Yo soy el individuo. Apenas tenía tiempo para enterrar a mis muertos. Apenas tenía tiempo para sembrar. Yo soy el individuo. Años más tarde, concebí unas cosas, unas formas. Crucé las fronteras y permanecí fijo en una especie de nicho. En una barca que navegó 40 días, 40 noches. Yo soy el individuo. Luego vinieron unas sequías, vinieron unas guerras. Tipos de color entraron al valle, pero yo debía seguir adelante, debía producir. Produje ciencia, verdades inmutables, produje tanagras, di a luz libros de miles de páginas. Se me hinchó la cara, construí un fonógrafo, la máquina de coser, empezaron a aparecer los primeros automóviles. Yo soy el individuo. Alguien segregaba planetas, árboles segregaba. Pero yo segregaba herramientas, muebles, útiles de escritorio. Yo soy el individuo. Se construyeron también ciudades, rutas, instituciones religiosas pasaron de moda. Buscaban dicha, buscaban felicidad. Yo soy el individuo. Después me dediqué a mejorar. Mejor a viajar, a practicar idiomas, idiomas. Yo soy el individuo. Miré por una cerradura, sí, miré. Me digo, miré. Para salir de la duda, miré. Detrás de unas cortinas, yo soy el individuo. Bien. Mejor es tal vez que vuelva a ese valle, a esa roca que me sirvió de hogar, y empiece a grabar de nuevo. De atrás para adelante, grabar. El mundo al revés, pero no. La vida no tiene sentido.
Bueno, este ya sabéis que es un programa muy especial de la Isabel, porque la estamos llevando de la poesía tradicional, de las emociones, hacia una poesía basada en la neurociencia. Y este poema que nos ha leído tan bien, realmente pues refleja mucho de la neurociencia en el individuo.
En el individuo, pero la part final, quan diu, la vida no tiene sentido, ¿eh?
Bueno, no tiene sentido según el pensamiento racional, pero mucho sentido según el pensamiento lateral.
Caram. Molt bé, molt bé. Fas reflexionar, Borja. Eh? Aquest poema, de fet, és molt llarg. Me l'hauria de tornar... Bé, igual me'l tornaré a llegir, el tornaré a escoltar.
Segur, segur.
Perquè, bueno, hi ha poemes que a vegades s'han de llegir... Jo sempre he dit que els poemes s'han de llegir més d'una vegada i escoltar també. Cada vegada que llegeixes un poema i trobes més sentit o descobreixes potser aquella paraula que no t'havia... No l'havies... L'havies llegit però no l'havies fet teva, no? I a vegades s'han de llegir diverses vegades.
Clar, això és la neurociència, el neurolideratge. Escalar la muntanya, tu la pots escalar moltes vegades, però sempre trobes camins diferents.
Això de la vida no tiene sentido. És com el sinsentido, clar.
Clar.
És curiós. Sí.
És una contradicció.
Bueno, és que el món està ple de contradiccions, també és cert.
Sí. I ara podríem escoltar el teu poema de Aprenda a desaprendre, Isabel? Seria molt, molt bonic.
A veure, un momentet que el busco.
Sí, perquè la Isabel també té un problema, té un poema, una poesia de neurociència, sin que ella ho haguessi sapigut. I de fet en l'article jo he posat part de la seva poesia, que és Aprendre a desaprender, com a part de innovativa del pensament lateral. A veure si la podem trobar.
Aprendre a desaprendre. M'enfilo pels pensaments de les hores callades, pas a pas, sobre la corda del silenci, escric mots que perfilen nous horitzons. Enrere queden les creences d'un temps que ja m'és llunyà, que n'és de savi el temps. O som nosaltres que hem après a desaprendre, a desfer-nos de l'innecessari per tornar a l'essència, per saber el que veritablement ens cal. Doncs aquest poema d'Aprendre a desaprendre no l'havia catalogat com a...
neurociència.
No, i ara que el torno a llegir, el que dèiem, no? Parla doncs d'això, no? De... enrere queden les creences.
Exacte.
Les creences.
El meu pensament analític, per poder crear coses noves, innovadores.
Escric sobre la corda del silenci, que és com dir, tenir aquella pau per poder reflexionar, escric mots que perfilen nous horitzons, noves obertures, ostres.
Que és el que fa un neurolíder, Isabel. Doncs
pues mira, aquest poema el vaig escriure ja fa temps.
Sí, sí.
I resulta que ara surt aquí el programa aquest dedicat
al neurolideratge.
Al neurolideratge. Curiosament, coses que et porta la vida, molt gratificants. Doncs no sé com anem de temps. Bé, em sembla que ja no en tenim gaire, no? Bé, Borja, ha estat un plaer tenir-te aquí a Constantí Ràdio, a la Randa Vers, a Frec de Llavi, a Constantí Ràdio, que també és una miqueta la teva ràdio, eh?
Moltes gràcies, Isabel, per convidar-me. Per mi ha sigut un plaer que m'hagis invitat a tenir d'aquest article i poder parlar de neurociència, neurolideratge i poesia en el teu programa.
I més articles que podran sorgir i que podràs venir aquí també a explicar-nos-el.
Encantat de la vida.
Moltes gràcies, Borja, per estar
gràcies
aquí.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a Noelia Silvero per acompanyar-nos al control. Us ha parlat Isabel Rivera. Em despedeixo fins al proper dijous a la Randa Vers, a Frec de Llavi. Sigueu feliços. Adéu-siau. For all things, here is your card, your cardboard and piss. And here is your love for all